A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimarts. Avui dimarts, doncs, particular, perquè comencem la ronda de tertúlies de les accions comunals. Estàvem esperant, doncs, el Marc Casal de Canillo, però, bueno, de moment potser ha tingut un contratemps o no, encara no ha pogut arribar. Però, bueno, no passa res. Tinc un tertulià acostumat de les nostres tertúlies, que també per agenda ha pogut coincidir avui, perquè la teva està entretinguda. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
És cert que a vegades congeniar agendes és complicat, eh?
Sí. Sempre que puc i puc venir, pues sempre intento...
Bueno, em deies fora d'antena que ets l'Oradià, però amb arrels canillenques?
No, ordinenques.
Ordinenques. Bueno, sóc jo que havia, no havia agafat tota la part de la conversa externa. Bueno,
sí, són
del país, no? Perquè no importa la vall, al final tot queda a casa.
Exactament, sí. Són nascut a Sant Julià, el que passa fa, bueno, quasi bé 24 anys que em vaig anar a viure a Ordi, no?
Bueno, parròquia també...
Sí.
Bueno, també ara amb les comunals cada parròquia es tira la manta del seu cantó, no?
Sí, estan divertides. Sí,
bueno,
sí.
Ordino hi ha tomàquet, per dir-ho així, perquè
sí,
entre
sí,
grífols, sí. Entre sí. Altres coses, hi haurà debat.
Està divertit. Sí, jo crec que no s'han de centrar en el tema de grífols, perquè és un tema molt específic que ja es va discutir molt a les generals. I això ja és un tema que depèn de govern, no? És a dir, això ja s'ha traspassat a govern. A nivell comunal jo crec que s'han de parlar d'altres coses molt més importants, que són l'habitatge, que són quin model de parròquia volem, si volem un creixement més important o no. Tot això jo crec que és important de tenir-ho, perquè al final els que visquem allà són els que hem de conviure amb aquest tema.
Quan deies d'habitatge, és cert que bé, l'habitatge és un, no dic un tema recurrent, però és un tema més que d'actualitat, que torna, diguem, dia rere dia i setmana rere setmana per la realitat, diguem, que molta gent està visquent, i a partir d'aquí és cert que potser en algunes parròquies el cap de govern, doncs, ha dit que també aquest estudi de sostenibilitat i de càrrega, aquí també els comuns han de fer els deures, que tenim, hi han deures pendents, no? I potser parròquies en tenen més que d'altres, potser deures pendents.
Sí, jo crec que totes les parròquies tenen una feina important, a voler també, perquè no solament és el govern, sinó que també han de ser les parròquies, han d'anar tots donats de la mà per buscar aquesta solució, perquè, doncs, bueno, hi ha comuns que tenen terrenys, ja poden fer sessions, poden fer públic o privat, poden fer moltes coses, fórmules n'hi ha. El que passa és que ha d'haver-hi la voluntat per part de tothom, no? I buscar fórmules, que jo tampoc no les tinc, vull dir, perquè al final jo no sóc especialista, però al final el problema que jo que estic veient és que les intervencions de govern estan frenant també els inversors d'habitatges de lloguers, inversors privats, no? Perquè es troben intervinguts, que ja, jo sempre he dit, no?, que a tot arreu hi ha els bons i els no tan bons, no? Les persones que són llogats, que lloguen i ho fan bé, i que fan uns preus adequats, i n'hi ha d'altres que n'abusen, no? Sempre és una minoria, però sempre es fa saber més el gran debat de la minoria, de que fan aquests pisos a 1.000, a 2.000, a 3.000 euros, que això, doncs, bueno, és inassumible per molta gent del país.
De lo que dius, hi havia, doncs, una proposta per el grup Andorra Endavant i la senyora Carim Montaner, doncs, justament de trobar un mecanisme de bonificació per als petits propietaris que havien sigut, diguem, no diré rigorosos, però respectuosos, potser, per la paraula més adequada, de cara als contractes de lloguer, doncs, a no fer doncs, unes apujades, diguem, desmesurades, mm-hmm. per dir-ho així, i una penalització doncs, també per als que hi hagi hagut doncs, un altre sistema doncs, més de desavantatjós per al llogater, o que no hagi sigut doncs, respectuós, per dir-ho així, trobar un mecanisme. Pot ser una bona, un bon incentiu i una bona manera de fer rumiar la gent, també, pot ser?
Sí, podria ser una bona fórmula, perquè a més hem de comptar que moltes vegades hi ha petits propietaris que s'ho han guanyat amb suor i tenen 3, 4 o una casa de 8 o 10 pisos, que viuen gràcies a aquests esforç i ara tenen una jubilació més tranquil·la, no? Diguéssim, perquè pues, la Seguretat Social paga el que paga també, no? Clar. De com a jubilats, i això els hi ha permès pues, treballar pues, moltíssimes hores, no fer festes i això, i pues, amb això pues, poden sobreviure, no? Diguéssim, i clar, amb les intervencions moltes vegades que els està passant, que les despeses superen els ingressos perquè hi ha hagut una intervenció, no? Jo conec famílies que tenen pisos de 80, 90 metres quadrats, pisos antics, però que estan cobrant 400 euros de lloguer, un piset amb 80 metres quadrats i tot, i mai han volgut pujar molt més perquè sempre han dit que prefereixen cobrar menys però garantir-se el lloguer que puguin pagar les famílies, que puguin viure correctament, no? I llavors ja n'hi ha moltes, i a més les conec, no? I n'hi ha d'altres pues, bueno, pues, que han pogut decidir pues, de passar dels 4 o 500 pues, a passar a 2.000, no? Això tampoc és ni una cosa ni una altra, no?
Del que dius és que també és una relació, quan dic relació en dos paraules, en una sola paraula, arrelar doncs, aquestes famílies també, perquè aquest teixit familiar també és una part del teixit empresarial a nivell de mà d'obra, o sigui que és gent que és necessària. Jo moltes vegades dic que la gent dic que és que les empreses les fan les persones que ja estan a dintre. I tu ho saps millor que ningú.
Sí, sí, correcte. Sí. De fet, és importantíssim, no?, de tenir una adequació dels lloguers també, perquè, bueno, hi ha els salaris que hi ha i llavors també pues, aquestes persones tenen un dret a viure i això, no? També hi ha unes obligacions, però també pues, intentar-los encaixar, no? Que ens estem trobant que venen molta gent temporers que venen, clar, per trobar un habitatge, pues, ja tenen els seus amics, els seus contactes i tot, però han de conviure en ells mateixos perquè per ells mateixos no poden trobar un habitatge.
I, independentment del clam de la ciutadania per les manifestacions que va haver-hi doncs, a l'octubre i ara la que està prevista doncs, el dia 8, creus que també hi ha hagut una repercussió indirecta dintre del món empresarial a donar-se compte que tenien professionals d'un cert tecnicisme o d'una certa qualitat o d'un cert, com diuen els francesos, estava fer, sapigué fer, que han marxat del país per aquestes condicions difícils de lloguer, de viure i tal, i que no són substituïbles, i aleshores et trobes amb un problema gros.
Sí, està passant, de fet està passant. Problema que, malauradament, també està passant amb altres grans ciutats, de fet, les grans ciutats d'Europa i dels Estats Units, també per lo que he anat veient i per persones que conec que viuen en grans capitals, estan tenint el mateix problema. Els increments dels lloguers no hi ha, el poc que hi ha pues, estan a uns preus desorbitats, ja hi ha un problema, no? I no. S'ha de regularitzar? Sí, però ull amb la forma d'intervenir, perquè no es pot intervenir tots de la mateixa forma, no? Perquè hi ha persones, hi ha propietaris que han sigut sempre, com bé dius, molt respectuosos amb els seus llocaters, i hi ha altres que no? I llavors aquí s'ha de buscar la justa mesura per fer la intervenció o la reglamentació també, no? Al final...
Del que estàs dient em fa pensar una cosa, em sembla que és Suècia, que, per exemple, les sancions de tràfic estan indexades sobre el teu nivell d'ingressos, sí. I el teu salari.
Sí, ho he escoltat, això. Sí, sí.
Dius, aleshores dius, ostres, dius... Sempre diem que Àfrica a vegades comença a partir d'una certa part de la zona europea, no? Dius, però, ostres, a vegades els nòrdics tenen una perspicàcia, sí. i una manera de veure les coses que et dius, tenim per aprendre de molts llocs, eh?
Sí, la veritat és, a veure, és que arribar a la mentalitat nòrdica estem molt lluny, no? També, bueno, també els mediterranis també són més oberts i són molt més... Però és veritat que hi ha algunes fórmules que poden encaixar. No fa falta fer invents, eh? També s'ha de veure quines són les fórmules que funcionen en altres països.
I agafar... Potser a vegades tenim tendència aquí a Andorra mirar molt cap a baix, o sigui, cap al país veí, país veí, diguem, de la part peninsular, però estem a cavall entre dues cultures, i no fem a vegades el comparatiu el que ofereix França, per exemple, que també hem tingut moltes coses que han estat copiades, entre altres, el sistema de sanitat social, de seguretat social, que ha estat calcat del francès, i a vegades no fem el comparatiu, i dic, bueno, de les dues opcions que tenim, properes o altres, què és el que apliquem? Ens falta potser aquesta, aquest punt de vista més ampli?
Sí, jo crec que sí, perquè hi ha hagut molts anys, ja, també, turísticament parlant, que és el que gestiono una mica jo, ens vam centrar molt en Espanya i vam abandonar una mica França. Fins fa 4 o 5 anys que hem tornat a reactivar una mica, no? I a més hem de comptar que estem a Andorra, estem entre dos països, tenim tres sistemes educatius, que això és una gran sort, no? Tenim el sistema francès, l'espanyol i l'andorrà. Jo he estat educat amb el sistema francès i n'estic molt content, i l'oportunitat que va de tenir, doncs, poder anar a França, de poder anar a estudiar hostaleria a Suïssa, ostres, això m'ha permès obrir-me molt més camí, no? I jo crec que també hem de tenir molt en compte també el nostre veí del nord, que és França.
I a part dues coses del que dius molt bé, és que una, també la població més important del mercat francès, el PIB més important també, el poder adquisitiu de les nòmines més elevades també, i cadascú té la seva mentalitat de veure les coses, però un país potser que Andorra, per molts francesos, no està tan conegut, segons quines regions, com Espanya, que potser per proximitat, doncs sí, Andorra, evidentment, Perpinyà, Tolosa i tota la part, diguem, de l'Occitania, sí més, però potser algú de la Bretanya o algú del nord de França, no dius coneixen. Andorra, no coneixen, cosa que potser algú de Càdix, per dir alguna cosa, per agafar un punt menys llunyà, i us parles d'Andorra i et dirà que sí, no?
Sí.
O sigui, encara tenim, tu que deies tu, turísticament, un recorregut a fer important?
Sí, hi ha molta feina encara a fer. De fet, quan estàvem al món hoteler, em vaig donar compte que, clar, és cert que la part del sud de França és coneguda a Andorra, però és coneguda per un tema de compres, no? Molt concretes, tabac, alcohol, no? I llavors aquí arriben al pas de la casa i tampoc ja no anaven a més lluny. En canvi, ara sí que s'està fent unes promocions que s'estan ja integrant, però encara no acaben d'arribar, no? Perquè he estat a París i parlen d'Andorra i et diuen, igual sí, però tampoc no defineixen i tampoc no situen, no? És veritat que ara sí també el francès, hi ha el francès que ve a comprar i el francès que ve a passar 3 o 4 dies, i llavors aquest ja creua pas de la casa, ja arriba a Andorra, ja és un altre tipus de client també, vull dir, amb tots els respectes, perquè al final els dos tipus de turista francès ens van bé a tots, no? Però aquest ja ve a passar uns dies i es nota molt, i la veritat que s'agraeix, no? I també hi ha un factor important, que és el factor de la neu. França, de la meitat cap al nord, són més tendència a anar cap als Alps, que és normal, els francesos, i també s'està promocionant el que és la part dels Pirineus d'Andorra, que també comencen a conèixer. O sigui, conec molts francesos que només han anat sempre als Alps i ara ja comencen a venir, doncs, cap a Andorra, no? Perquè hi ha Gran Valira, hi ha més de 100 quilòmetres de pistes, encara que després no el fem mai 100 quilòmetres, però bueno, la gent pensa en 100 quilòmetres i volem fer els que siguin, i això també ens està posicionant molt bé.
Bueno, és una molt bona cosa. També és cert que Andorra Turisme cada any busca, doncs, no dic la fórmula màgica, però com potser extendre més el coneixement d'Andorra de cara, doncs, tant que sigui el turisme d'espectacle, que el cultural, que el de vacances. Clar, aquí hi ha moltes tecles, com dius tu, a tocar. O que ja estan tocades, però potser a fer sonar més, no?, per dir-ho així.
Sí, es van tocant, i jo crec que el fet Cirque du Soleil, el que són concerts de música clàssic, més modern, que també hem vingut tijoques importants, hem d'anar posicionant, i també això també ens permet també diversificar el tipus de turisme, que no solament ens quedem amb la neu o a l'estiu muntanya, sinó que també hi ha altres activitats. La gran avantatge que jo veig, que tinc la sort de viatjar, doncs, als Alps, i que als Alps està centrat i només hi ha estació i hi ha 4 botigues i 4 coses, és que aquí quan hi ha estacions i a pocs quilòmetres, doncs, tenim un gran centre comercial obert, no? Jo en dic que és a l'aire lliure, no? Que sempre, i llavors això també permet de que quan es ven, també es ven més fàcilment, no? També. I sobretot quan la Copa del Món d'esquí, els esquiadors i les esquiadores després d'haver competit o entretant, no, que estan allà concentrats a Soldeu i al Tarter, que estaven allà en aquesta zona, clar, el fet de baixar a Andorra també deien, ostres, de dir, és que això no ho trobem a tot arreu, no? I això també és una gran publicitat, no? També que ens permet, amb els esdeveniments esportius, a part dels culturals i així, també donar-nos a conèixer i posicionar-nos molt millor a nivell de país.
Ara que parles de Copa del Món d'esquí, jo em ve en memòria unes paraules de la Rinze Font, que deia que la Copa del Món d'Esquí d'Andorra era la que li agradava més, per justament es que estava a l'hostel, baixava, es ficava els esquís als peus i anava, no?
Exacte. Clar,
algú de la seva dimensió a nivell d'esquí, encara que sigui de la part femenina, perquè és cert que també, segons com, el ressò que fa un esportista, segons la categoria i segons el gènere, doncs pot ser més o menys important, però va ser un impacte important també a nivell de turisme, aquesta declaració.
Sí, sí, correcte, correcte. Sí, me'n recordo perfectament que ho va dir. I jo crec que, i parlo cada vegada també, el que és les dones també s'estan posicionant també cada vegada més a nivell dels homes, no? També, i les seves participacions i les seves opinions també cada vegada compten més, no? I això també jo crec que és important, no?, tenir en compte, i la Lisa Bosch me'n recordo que ho va comentar, i a més ve supercontenta, no? Perquè a més aquests últims campionats estava allà i estava com a casa, vull dir, voltava per allà, que de fet nosaltres vam tenir la sort de poder fer-los el transport oficial de la Copa del Món, i la veritat és que en general són molt agraïts i molt simpàtics els esquiadors, els entrenadors i tot l'estaf que va anant.
Això ho teniu que detectar vosaltres, segurament, que segons els esports hi ha potser una fraternitat i una convivència molt més de tu a tu, sí, malgrat el nivell, sí, que no pas en d'altres. No estigmatitzarem alguns esports, però és cert que alguns dius, ostres, aquí no, estan una miqueta encapsulats i inabordables, i altres com l'esquí, que bueno, tot el seu nivell, dius, ostres, doncs és bon enfant, no?, com diuen els francesos.
Sí, jo puc parlar per experiència del món de l'esquí i una mica del BTT, perquè hi hem treballat conjuntament, i la veritat que són propers i són molt agradables, i la part que m'ha tocat gestionar ha sigut molt gratificant, la veritat que molt gratificant. I després també quan els veus actuar i quan arriben i t'agraeixen i els et demanen, escolta, mira, com ho podríem fer això, i els ajudes. També com a professionals nosaltres del sector, doncs intentem ser més propers també per ajudar-los, perquè arriben a un lloc nou i els intentem aportar fins al lloc a destí, sigui a l'hotel o sigui a on sigui, no? I llavors això també, perquè viatgen moltíssim aquesta gent, no? I sempre a vegades arriben a llocs que diuen, tis, que hi ha intentat llocs que encara no m'han dit on tenia que estar, no? I aquí doncs la veritat és que hi ha també una gran tasca per part del comitè de la Copa del Món, no? que hi ha uns grans professionals darrere amb els quals fem tota aquesta coordinació entre hoteleria, restauració i l'equip de competició i el transport, que això ens ha anat molt bé i veuen el funcionament.
Parlant de molt bé i de funcionament, línia express, L1, un 20% d'usuaris més, bueno, és el que vaig tenir com a informació la setmana passada, fa pocs dies. Bueno, això demostra que la gratuïtat funciona, l'ús del transport col·lectiu, segons quines parròquies, és més fàcil i àgil, perquè, clar, evidentment, tenim el país que tenim i no pots demanar a algú que viu doncs, amb una urbanització més aïllada, també, doncs, que pugui també gaudir del transport públic amb la mateixa facilitat, però bé, hi ha una satisfacció també per part de l'usuari d'aquesta gratuïtat i es demostra per aquest augment en població.
Sí, la veritat, i parlo pel sector que gestiono jo, no? La part que és Escaldes en Sant Julià, que és la L1 i l'Express, la línia aquesta és més estable, només varia molt quan hi ha escoles o no, és a dir, aquí hi ha la varietat que hi és, i llavors sí que hi ha, evidentment la gratuïtat ha donat un gran impuls a l'augment aquest de més d'un 20%, no? 20% aproximadament. També això també també ajuda a treure cotxes i això. Encara, jo crec que encara hem de continuar treballant aquest tema, i el que sí que vull dir és que I llavors, també dins de l'entrevista, de l'enquesta aquesta, hi ha queixes, no? Que diuen, ostres, és que heu de posar més busos, heu de posar més freqüències, aleshores punta. Jo sempre dic el mateix, que es fan reforços, sobretot pels escolars. El que passa és que els escolars no agafen els reforços, sinó que agafen la línia, no? I llavors jo vull llençar un missatge dient que els escolars agafin els reforços perquè es posen per ells i que la línia la deixin per les persones el dia a dia que van a treballar o que van a fer qualsevol gestió a la capital, no? Diguéssim, Andorra la Vella o a Escaldes, i això també pues, ajudaria a tothom, no? La convivència al final l'hem de fer entre tots.
Sí, a vegades és una miqueta el complicat, no? Exactament. Les hores escolars, sí, o sí. Si s'anul·la una classe i que els nanos surten, sí. I aleshores dius, ostres, hi ha la línia que tenia que ser, no tranquil·la, sí. Però amb una certa ocupació ja es desmorona la cosa.
És veritat que abans també diuen, no, és que ara van els busos molt plens. Vull dir, els busos van plens, és cert, perquè hi ha una capacitat màxima de 84, no? Llavors, quan anem a 84 persones, doncs anem apretadets, però quan anem apretadets com al metro de Londres, com als busos de, a vegades, de Madrid, i anem igual. Passa que abans anàvem més amples i ara doncs, anem apretats, no? I hi ha hagut algunes queixes d'aquestes que jo sempre recolleixo i intentem analitzar de quina manera podem solucionar-ho. També ara, a partir de 1 de desembre, també hem millorat les freqüències, vull dir, són amb menys temps, i això també permet doncs, també facilitar. Que sempre hi ha incidències? Sí, perquè el volum ha augmentat i tot, no? Però estem contents perquè la satisfacció de l'última enquesta ha augmentat de 6 punts i bé, i seguir treballant per donar aquest bon servei.
Fa temps enrere, a certes hores, hi havia un carril segregat per al bus, es va treure, va ser una decisió unilateral, bilateral, una concertació o no es sap. Perquè jo ho he pensat aquest matí i dic, ostres, és cert que fa temps hi havia el carril bus, que a certes hores, doncs sí, sí. Ja era per al bus. Seré potser una cosa bona, potser per aquesta línia, que a certes hores per poder augmentar potser una miqueta la freqüència? No ho sé.
Mira, de fet, em vas perfecte que em preguntis això. De fet, quan es va crear el bus express, ja es va fer, de fet, es va fer un carril pel bus express, no? I que poguessin anar tots allà i d'això. De cop i volta, pel que sigui, jo quan vaig arribar fa 6 anys ja no hi era, no? El carril. Bueno, hi ha el carril, però no exclusiu pel bus. Jo el que dic és, i una reflexió que sempre llenço i bueno, sí, m'escolten, però no fan gaire cas, és, està molt bé haver fet el bus gratuït, perquè, doncs, bueno, és veritat que hi ha hagut un augment, però també hem de garantitzar l'arribada a destí a l'hora dels busos. Si compartim el mateix carril bus i cotxes, no hi arribarem mai. Mai és impossible. Quan hi ha una petita incidència, quan hi ha un accident, quan hi ha un esdeveniment, quan hi ha les sortides del col·le, qualsevol cosa que ens col·lapsem. Ens col·lapsem i quan hi ha un pont com el que arribarà ara demà, pues, ens tornem a col·lapsar. Vull dir, és que no podem fer. En canvi, si argumentes els carrils busos, això pot incentivar més perquè garantisem que podrem garantir que arribem a l'hora, no? Doncs segurament haurem de posar més freqüències, haurem de posar més busos, però almenys hi haurà més ús, no? Jo sempre dic el mateix, no? Diu, no, és que la infraestructura és la que és. Sí. Jo no soc tècnic, ni en transport, ni soc un enginyer, ni especialista, però a vegades el sentit comú, nosaltres si agafem el problema que moltes vegades baixes del pas de la casa cap a Andorra i agafes cua a l'entrada de Canillo, entres a tot arreu, però abans d'entrar a Canillo hi ha dos carrils. Dos. Un, feu-lo pel bus, quan arribi a Canillo doncs, bueno, s'haurà d'integrar amb la resta, o no, si adequen els carrils i facilitem aquest tema. Si realment volem potenciar això, vull dir, jo ho poso en mans de l'administració pública, que són els que decideixin i manen, però també moltes vegades dic que ens demanin a nosaltres la nostra opinió, perquè el dia a dia l'estem gestionant nosaltres, l'estem patint, tenim les queixes, estem intentant fer les coses bé, no? I donar-nos de la mà, que ara sí, és cert, també tinc que dir, amb el nou govern que ha canviat, no? A nivell del Departament de Transport, hi ha molta millor, hi ha millor comunicació que abans, també.
Bueno, això es té que agrair. Anem a publicitat i tornem a trobar Albert Tomeu Gabriel aquí a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Bones notícies. Les joguines ja han arribat a Epis en Carrefour. Puja a la primera planta i trobaràs les joguines que somies per totes les edats. Peluixos, nines, figures d'acció, jocs de taula, cotxes, circuits i molt més. Vine a Epis en Carrefour i viu la màgia de les joguines amb nosaltres. I aprofita avui les promocions del nou catàleg per celebrar un Nadal amb els preus més baixos, com la mantega d'un quilo president a només 9,99 €, o la caixa de 2 quilos de gamba llagostinera número 2 per només 15,90 € la caixa. Vine a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
Mama, tens la meva paga?
Papa, l'Arnau m'ha deixat pasta. Li pots fer un bízum?
Necessites una banca per als teus fills i filles? Arriba Tins Creant. Ells tindran un compte, banca online, targeta de dèbit i bízum. I tu podràs administrar la seva paga i supervisar les seves despeses amb seguretat i comoditat. Tins Creant, la banca per a joves de 12 a 17 anys.
Gràcies! Mua.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724-118. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724-118.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Bartomeu Gabriel, que ens deia abans d'anar a publicitat que ara amb el nou equip de govern a nivell de transports hi havia millor sintonia, millor comunicació. Els hi diries potser que agafin més el bus i que es posin més en la pell d'usuari per justament detectar les mancances i necessitats, perquè a vegades des de l'administració dona l'impressió que es veu molt bé des de fora en plan espectador, però quan estàs a dintre hi ha la partitura canvia, per dir-ho, com si fos una peça de música, no?
Jo sé que n'hi ha que ho fan, n'hi ha que l'agafen, que ho fan, que són usuaris, i després també van a fer inspeccions, i jo sé que ho fan, i també moltes vegades diuen, ostres, que ens ha passat això, i llavors també ho intentem. Nosaltres el que intentem fer és amb els conductors al dia a dia, tenim una comunicació molt fluida quan hi ha incidències, quan passen coses que ens estem trobant, per millorar aquesta gestió, no? Que a vegades ens hem trobat situacions que si no ens ho expliquen els conductors no ens arriba, no? I això que ho tenim tot geolocalitzat, ho tenim tot, però el dia a dia a vegades ens poden passar cosetes que, o canvis a vegades també que ens hem trobat que hi ha, pues, tallen un carril, ens desvien cap a un altre lloc i no ens han avisat. A vegades pot ser perquè és puntual i hi ha hagut un accident i ho podem entendre. Però a vegades hi ha coses de dir que són perquè hi ha una obra i en tallen el carril perquè posen una grua i no ens han dit res, i llavors el perjudicat al final sempre és l'usuari. I, ostres, i hem de vigilar molt també.
I el trànsit, perquè la maniobra amb un bus que fan 14... entre 12 i 14 metres.
Exactament, sí. Sí, segons quines zones...
Segons quines zones no aparques un cotxe, o sigui, no és el mateix.
Jo sempre deia que moltes vegades el tema de les queixes que deien és que es queixaven més de l'horari de la L1 és perquè per on passem hi ha zones més complicades. Els conductors ho fan molt bé, però en el moment que s'aparca un cotxe dos minuts a entregar un paper i està allà just després de Pirineus, allà amb una curva, no?
Que la curva de la farmàcia dels Tres Creus.
Correcte, aquesta i l'altra curva, allà es posa un cotxe, ja no passem. Però no passa nosaltres, no, és que no passa ni els camions, ni els busos, no passa ningú. I llavors ja et retén, ja es passa allà 5 minuts, entre que ve l'urbano, i si no ve ja ha marxat el cotxe, Tot això és la falta de respecte i de civisme, no? de que moltes vegades ens hi trobem, no? O els cotxes aparcant-se a les parades de bus, no? Que això és habitual. Quan intermitents vaig un moment a fer, no? Quan tenim el pàrquing a 2 minuts, el pàrquing vertical de la plaça del poble, no? Per exemple. Però bueno, això és el pa de cada dia.
O també col·legits que... Jo a vegades ho dic, els pares, si poguessin entrar fins a l'aula amb el vehicle, ho farien alguns.
També. Sí. També.
Cosa que nosaltres hem anat a peu a col·le i estem aquí igualment.
Exactament, sí. També. Sí, a vegades són formes de veure les coses, intentem educar, no?, entre tothom. També, vull dir, la veritat és que hi ha hagut una gran millora en aquests últims anys, també s'ha de dir, passa que encara ens queda recorregut. Però és un tema més el que dèiem abans, no?, no som ni tan nòrdics, no som tan del sud, però encara falta anar-nos mentalitzant d'aquest tema.
Bueno, aviam com evolucionem. És cert que amb aquestes comunals que bé han arrencat amb la penjada de cartells aquest diumenge i que ja cada parròquia comença a escombrar una miqueta cap a casa seva, per dir-ho d'aquesta manera, tu creus que la cosa important també és que de cara a les properes comunals s'intenti encara més optimitzar els recursos que podien compartir certs comuns? Perquè és cert que hi ha alguns que cadascú està en el seu cantó. Ara, per exemple, amb l'aigua, doncs sí, si pot haver-hi una interconnexió, doncs la farem. Altres serveis potser que encara no són una miqueta embrionaris a nivell d'interconnexió o d'optimitzar els recursos. Aquí potser és un gran repte que tenim, perquè clar, el sistema comunal és molt particular a Andorra, però clar, són 7 institucions amb les seves característiques, però que algunes coses sí que són compartides, que es podrien optimitzar.
Jo puc donar l'exemple de com està el comú d'Ordino, que es va començar a compartir coses amb la Massana, Ordino de la Massana. Per exemple, la deixalleria és compartida, hi ha una sèrie de coses que sí que s'han anat activant. El que passa és que moltes vegades és en funció dels equips comunals que arriben, doncs tenen unes idees de més compartir o de menys, però sempre ha de passar coses importants com el de l'aigua, que reactivi la Bugueró interconnexió, no? Diguéssim, ostres, ens ha parat això, doncs poder hauríem de fer-ho. De moment són paraules, també a veure després, també, perquè jo crec que és important. Bé, jo crec que no hem d'arribar a una altra... estat de sequera, com vam tindre la Massana fa uns mesos, sinó que el compromís aquest que han dit, que el segueixin, perquè moltes vegades sempre passa el mateix, no? Ostres, ha passat, i després ja ha passat, i ja està, ja, i aquí no passa res, no? Jo crec que sí que fan reunions cada mes, els comuns, i prenen decisions conjuntament, però jo crec que encara podem fer un pas més endavant, i podem fer la recollida, per exemple, del vidre, del cartó, d'això ja es fa tot conjuntament. Sí que es va fer un concurs i s'ha fet tot conjuntament, jo, si mal no recordo, perquè ara tampoc no hi estic molt posat directament, però bueno, hi ha moltes coses a poder fer.
Bueno, aviam que dintre dels programes hi haurà per a... Va, utilitzaré la paraula, seduir l'elector, perquè és una miqueta... És una cortesia, per dir-ho de manera, però diré, de la part, diguem, romàntica medieval, per dir-ho així, que ara el país, doncs, ens estem fent cortesant per polítics i eleccions, doncs, aviam què, perquè a més el dia a dia de la parròquia té un altre tarannà que potser les nacionals, també.
Sí, no té res a veure. Nacional és més reglamentacions, és més lleis, no? I a la parròquia s'ha de viure el dia a dia, s'ha de passar pel poble, s'ha d'estar amb la gent, s'ha d'escoltar les persones, és el dia a dia. No solament se'ls ha d'escoltar els 15 dies de com ara, sinó s'ha de continuar, no? I jo crec que hi ha que ho fan molt bé, i ho fan bé, i una vegada han guanyat les eleccions, segueixen treballant-ho, estan a sobre, inclús abans, vull dir, és el tarannà de les persones, també, perquè al final... Podem parlar de partits i tot, però al final la gran majoria dels electors voten les persones que estan al capdavant de la institució, sobretot comunal. perquè a més aquí a Andorra que ens coneixem tots, no? I ens creuem al cap de govern, ens creuem al cònsul, ens creuem i sempre paren i diuen, escolta, això com ho faries? Perquè clar, ho heu de fer. I llavors, bueno, s'ha d'escoltar l'elector i s'ha d'escoltar el ciutadà, encara que no sigui elector, perquè al final també paga els mateixos impostos, i escoltar-lo i dir si es pot fer o no. Jo sempre soc de l'opinió, és una opinió molt personal meva, és si es pot fer, dir, ho mirarem i mirarem de fer-ho, i si no es pot fer, també digui-li que això no es pot fer, perquè a vegades no podem crear expectatives que després encara és pitjor.
Ah, ara que has dit una cosa, em ficaré en un... Va, no en un safareig, però creus que per a les eleccions comunals la visió que tindria que tenir el país és definir que al cap de X anys de residència un no andorrà pugui votar a les eleccions comunals? Perquè dono un exemple, dius, per exemple, si tu vols tenir una empresa al teu nom, tens que tenir 10 anys de residència, abans no pots, d'acord? O sigui, bueno, una persona que té 10 anys de residència ja està arrelada al país, ha creat una societat o ha fundat una família o tal, dius, bueno, aquesta persona doncs paga un foc i lloc, està en un comú, dius, bueno, potser tindria un dret de veu també de lo que pensa fer la parròquia, perquè potser aquesta persona està en una associació, està de voluntari, o sigui, està col·laborant a la vida associativa del comú, però no té dret de veu. És una pregunta delicada, perquè clar, això es pot veure de moltes maneres, i ho entenc perfectament, però a pensar-ho o no?
Sí, a pensar-ho. El que passa que va molt vinculat també que aquí és el tema de la nacionalitat andorrana. La nacionalitat andorrana només pot ser andorrà i res més, no? No pots tenir ni doble ni triple. A Espanya pots tenir doble, triple i la que vulguis. A França també. A Suïssa jo tinc amics que en tenen quatre nacionalitats. Perquè el pare de Suïssa, la mare grega, i el fill va néixer a Xile, no? I al final té quatre nacionalitats i dic, hosti, què fas? Diu, a mi ja em va bé. I aquí a Andorra no, estem limitats. I llavors jo sé que hi ha molta gent que diuen que volen participar, però tampoc no volen ser andorrans, no? Que ho poden ser-ho, però no volen ser-ho, no? Llavors, és complicat, eh?
No dic que és fàcil, és complicat.
És una pregunta molt... No em compromets amb res, però és cert que a vegades jo conec persones que em diuen, ostres, clar, jo ara tinguem la nacionalitat espanyola o francesa o belga o... que estic dins de la comunitat europea i puc viatjar i puc tenir molts avantatges i tinc la residència andorrana, a mi em va bé, perquè si m'haig de fer andorrà m'haig de sortir de la nacionalitat per fer-ho bé. I llavors, clar, diuen, ostres, jo ja estic bé com estic. Però llavors també et diuen, ostres, però m'agradaria votar. Diu, home, clar, que això...
Clar, no es pot tenir tot.
Clar, llavors aquí és buscar aquest equilibri que és el que s'ha d'entendre, no? Si vols ser andorrà, doncs s'ha de sortir de la nacionalitat i d'això. És la llei que moltes vegades se n'ha parlat, d'aquest tema, perquè surt a debat de tant en tant de donar permís a una doble nacionalitat.
Bueno, potser sense donar permís a una doble nacionalitat, dius, però bueno, separem les coses. Una cosa és un nacional que realment, per la gent del país, que et dius, bueno, elegim el nostre cap de govern, que dius, bueno, no, que només siguin els nacionals que puguin votar sense doble nacionalitat. Però dius, home, comuns, dius, hi ha gent potser de moltes nacionalitats que tenen una vida participativa i associativa molt important, però que hi ha coses que no els hi van bé, potser, de les decisions que es prenen, però em quedo espectador, no tinc dret a veu.
Sí, correcte, però si fa molt, però jo conec molta gent que fa molts, molts anys que hi són i no volen ser andorrans tampoc, no? Llavors, clar, és un equilibri d'aquestos que és difícil, perquè tampoc no hi crec amb el cafè per a tots,
Bueno, doncs per avui acabarem aquí. Bartomeu Gabriel, moltes gràcies per haver vingut avui a la tertúlia.
Gràcies a tu.
El senyor Casal no ha pogut estar amb nosaltres. Bueno, Corneille ho deia, a Vencos en Peril es triomfa sense glòria. O sigui que, no, com a Caniu tenen tot guanyat, doncs ja no, ha sigut així. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.